Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia.
Bon dia, Judit.
Avui, als Oficis del Llibre, tenim a la Pilar Ballesta Pagès, filla de l'Escala.
Exacte.
Però que em diu que viu en un triangle així entre Figueres, Barcelona i l'Escala. S'ha anat movent per aquí. I d'altres llocs, també.
Tot és a propet.
Sí. A la Pilar l'hem convidat perquè és traductora de fa molts anys, tot i que ella, com a formació, va estudiar filosofia i lletres primer, després es va posar a estudiar francès a fons a l'Alliance Française de París. També va fer correcció tant al català com al castellà. Per tant, és un perfil complet d'aquells oficis de llibre que estan moltes vegades al darrere del llibre en si,
físic.
Físicament, però que són molt importants perquè ens porten les veus, la cosmogonia, les idees, les cultures que ens són estrangeres, de fora, i ens les apropen. La Pilar, a més, s'ha especialitzat força en tot el que són el camp de les humanitats. Ens deia ara fa un momentet que ella va començar traduint coses d'art.
Exacte.
I que bé, després s'hi ha anat posant la filosofia, les humanitats, l'ètica, la bioètica, tots són camps connectats.
Sobre la condició de l'home, la condició humana.
Què porta una escalenca a anar cap a la Universitat de Barcelona, a tornar i després decidir, jo el que em vull dedicar és a traduir? Què et va portar a la traducció?
El primer, que no crec que és anar i tornar, sempre vas, no? Sempre és anar, i el... I què més m'has preguntat, perdó?
Què et porta a la traducció? Com és que comences a dedicar-te a traduir? Perquè se't fan encàrrecs, perquè estàs fent altres feines. També fas de professora, oi? Fas de professora per una banda, és a dir, el camp de la docència és un camp important, i l'altre camp és el camp de la traducció.
Va, són moltes preguntes, ja no sé, diem que he anat combinant la docència amb la traducció. La traducció ve per la pròpia feina. Jo treballava, quan treballava amb un editor d'art francès, doncs escriure un catàleg d'art en castellà i francès sense plantejar-se, vull dir, com que és una feina de servei, feies un catàleg de, per exemple, en uns quants idiomes. I podies ser l'autor del text, l'escrivies en francès i el passaves a castellà, o al revés, no? Aquest va ser el cas, per exemple, per una exposició de fa un munt d'anys al Museu de l'Home de París, o un altre a Brussel·les, o... Vull dir que no estava desvinculat de fer de comissària de la pròpia exposició.
Sí, que de fet hi havia... Jugaves uns quants papers en la mateixa auca, no?
Exacte, m'ho has tret de la ment, sí. I després, amb el tema de la docència, no sé si em salto alguna cosa de les que m'has preguntat.
No t'amoïnis, no et saltes res.
Val.
A la docència... Volia explicar que moltes vegades la gent que es dediquen a traduir, ara estem en un món en què tot està posat en capsetes, no? Tot són capsetes,
sí.
I tot és com que només pots estar amb una o amb un calaix. I jo penso que el món de la traducció i tots els oficis de llibre, que per això els presentem aquí, no estan només amb una capseta. Són molts calaixos que moltes vegades n'has d'obrir dos o tres que estan... defineixen a la persona que tens, doncs, que tenim aquí a la taula. El que és traductor probablement no ha estudiat directament traducció. Ara, les últimes generacions, i n'hi ha alguns que ja sí, que ja surten amb el primera etiqueta, traductor, i després fan d'altres coses. Però hi ha tota una generació, i fins ara no era pas així. venies d'altres camps, sabies idiomes o els aprenies perquè hi eres en proximitat per diferents...
Voluntariat, sí que...
I era una altra cosa. Llavors, mostrem això. Tu també, com a traductora, no has començat només guanyant-te la vida traduint textos fets per tu o fets per un altre, sinó que també et guanyes la vida fent de docent.
Sí, exacte. Cosa que permet traduir una mica el que vols i no el que... qualsevol cosa.
Uh-huh.
I a vegades també les condicions dels editors són no acceptables, no dignes de ser acceptades, uh-huh. Per tant, sort que ets també docent, perquè pots
dir que no.
Pots dir que no.
A una proposta de traducció que no
t'interessi
prou. O no haver de
passar acabant traduint que són instruccions de com endollar una nevera.
Per exemple.
Sí.
Per exemple. D'aquí la teva especialització, és a dir, tu vens del camp de la filosofia i lletres i, per tant, d'un món molt ampli de coneixement i quan tu et poses a traduir, si llegim per les editorials que has traduït, allò, les obres una mica amb renom o una mica importants, i veiem que al darrere hi ha això, hi ha humanitats en el que tu t'has dedicat a traduir. No has estat traduint, potser sí en algun moment, perquè ho hem fet tots els que som traductors, no? Algun manual també ens ha tocat traduir a vegades.
No, no hi he passat.
Però a vegades no s'hi passa. I al teu cas no hi has passat.
No hi he passat.
Has dit, allò que deies, això no.
Allò que deies abans de compartiments, de calaixets, uh-huh. En el moment en què trasbasses paraules d'una cultura a una altra, et cal molt de coneixement.
Uh-huh.
I de fet coneixement continu, no t'has de deixar de formar.
Uh-huh.
I el...
La feina de mestre segur que ajuda per al traductor, perquè tampoc t'has de deixar de formar, tant per l'una cosa com per l'altra. Vol dir llegir,
exacte,
vol dir anar a exposicions...
No sé si ara s'entén d'estar treballant sense una formació contínua en tots els àmbits.
Uh-huh.
I també, com que la llengua és una cosa viva, et cal estar totalment al dia, que si demà passat es presenta... la nova gramàtica, versió sintetitzada a l'Institut d'Estudis Catalans, doncs has d'estar una mica...
al dia.
Les reformes que hi ha de la llengua, ser neologia, coses que potser fa 10 anys posaves en cursiva, perquè no estava admès, ara sí.
Uh-huh.
Per tant, has d'estar al cas dels neologismes acceptats, els manlleus, vull dir, totes les coses...
Explica'ns,
que ja no són una incorrecció.
Segons tu... quina és la tasca del traductor? Tu com t'explicaries a tu mateixa com a traductora? Què fa un traductor?
Ui, podria dir dues coses...
Doncs digues.
Contràries i complementàries, que és... passar paraules, passar textos d'una cultura a una altra, d'un idioma a l'altre...
Uh-huh.
Respectant el màxim possible totes les possibilitats intrínseques que té cada paraula o cada... No sé, normalment jo que sé, tradueixo com a raig, vaig de punt a punt i després uh-huh. Me vaig posant més... Primer es fa una cosa així més... com més...
sí,
no automàtica, però
quasi...
així, i després vas com corregint, revisant, fins que ja arribes a un punt en què creus que allò està a punt.
Que sona bé la llengua d'arribada.
Sí. I a vegades depèn de quines coses... perquè a vegades he traduït coses, textos que originàriament no van ser pensats com un llibre, sinó uh-huh. Que eren resums de xerrades o classes, com és el cas de, per exemple, de Michel Foucault,
uh-huh.
Que això, el Cal defensar la societat va ser una compilació d'unes classes que ell va fer al Col·legi de France.
Uh-huh.
Per tant, abans que allò sortís, com que era a partir d'unes lliçons gravades que van ser transcrites, doncs com va estar llegit, com va estar traduït, el vaig anar llegint en veu alta perquè els temps i el ritme fos el mateix que com si tu fossis un alumne d'aquella classe.
Uh-huh.
I em sembla que ho vaig aconseguir, bueno... no ho he vist, també vull dir que és com una sensació de va, ok, això està
bé.
Endavant, sí. I n'hi ha hagut d'altres com
has traduït a gent molt interessant,
el Jean-Luc Nancy, el Just Impossible, també va ser una conferència que va fer adreçada a la gent de 5a, 6a de primària, primer, segon d'ESO aquí, i clar, també és una conferència, per tant els ritmes i no són els propis d'un text que has pensat que és un llibre escrit.
Per tant, s'ha d'adaptar, no és només traduir directament allò que molta gent es pensa que bueno, això està xupat, és fàcil, no? Si ser francès o ser anglès una mica, doncs bueno, passar-ho d'aquí al català o al castellà ràpidament està fet. No és així.
Més que
perquè
res,
hem d'adaptar-ho, traspassar-ho a la nostra manera de pensar també i d'entendre el text,
sí,
perquè arribi correctament, sense trair allò del traduttore, traditore, no? Que sempre ens ho carreguem nosaltres i a vegades dius, no, traduttores, els traditores, a part dels traductors, que potser ho som, però n'hi ha més de traditores a la cadena.
De fet, traduir em sembla que vol dir trasbassar, eh?
Sí.
No ben bé trair.
No.
És... amb això que deia de les conferències transcrites i passades a llibre, el que passa és que hi ha tots els tics del llenguatge parlat,
sí,
que clar, no són els mateixos del llenguatge escrit.
No.
Has d'anar, allò que fas, d'anar cridant l'atenció a l'alumnat perquè no perdin el...
Perquè no perdin el fil ni l'atenció.
Exacte, doncs clar, no, si et poses a escriure un manual de text, no...
No és el mateix.
És un altre...
Déu-n'hi-do els autors que has traduït. Prou interessants. En Georges Moustaki, en Siegfried Meir, la Françoise Giroux, l'Oscar Brenifier, Jean-Luc Nancy, la Monique Cantos-Perber, en Michel Foucault, en Jean-Claude Monod, la Judith Butler...
Judith Butler només quan ha...
Del francès,
cap aquí, català o castellà, sí.
Però alguns d'aquests són allò, eh? Tòtems potents, de moviments potents. I per quines editorials has treballat? Que diguis si he treballat bé, he treballat a mitges, més o menys... Aquí em veig una llista, eh? Has treballat per Brau Edicions, Random House, per Proteus, Fundació Víctor Grífols i Lucas, la Universitat de Barcelona...
Plaça i Janés...
Déu-n'hi-do. L'Edicions Casus Belli, la Maleta de Portbou... La Maleta de Portbou?
La Maleta
de Portbou, que va ser
és revista.
La revista, eh?
Sí.
I has comissariat exposicions?
Sí,
al voltant de... També de temes d'art, només, o de temes d'humanitats?
No, només de temes d'art, sí. On és això? Sí.
A París, a Brussel·les, a Rupit, a Barcelona...
Perquè durant un temps vaig estar portant una galeria d'art que...
Explica.
Que es va obrir i tancar Rupit, que ara ja em sembla que ara és un apartament turístic.
Ah, oh,
sí.
Quina plaga.
Que va ser una proposta d'una persona de Rupit, originària de Barcelona, i... Bueno.
I vas estar portant una galeria d'art, també, en allà. Com és la... Com t'arriba la feina? Com li arriba la feina a un traductor? Un dia aixeques el telèfon i hi ha un editorial que et diu... Miri, escolti, tinc un llibre que voldria que me'l traduís vostè. Va així? Com si no en sabés res. M'ho expliques? Com funciona? Com és la mecànica de... M'arriba un llibre, m'arriba un text, m'hi poso, faig un contracte... Ens contracten els traductors? O com va? O a vegades no són contractes signats?
Hi ha de tot.
Són verbals.
Hi ha de tot. Per exemple, amb el... a veure com explico això.
Les grans editorials sempre fan un contracte o són les petites les que sí i les grans que no? Tant és, depèn de l'editor.
Quan tradueixes textos en drets d'autor, impepinablement hi ha un contracte. Hi ha coses que tradueixes per altres empreses, com que traduir o corregir allò forma part de la nòmina, que en el teu nom no apareix i és...
Bueno, perquè és feina dins de l'empresa.
I aquí no hi ha contracte, així és amb l'autor i tal i qual. Doncs ja de tot, per exemple, en Brau Edicions, que vaig publicar Les filles de la memòria d'en Georges Moustaki. Això és una editorial de Figueres, molt petitona, i aquí, doncs, pendent de si... Això es va presentar en un projecte, amb un ajut econòmic, perquè es pogués tirar endavant, que al final no va arribar, vull dir, és una traducció de la qual no vaig cobrar res. En el llibre hi apareix que sí que ha rebut
un ajut,
un suport econòmic, i quan en realitat no va arribar, per tant va sortir el llibre on constava que sí s'havien rebut aquests diners, i no va ser així. En Random House, Mondador i Plaça i Genés, puc dir que vaig comptar amb l'ala, aquest suport anímic, o no sé com definir-ho, que a vegades necessites, que és que una autora que m'agrada, em va agradar en el seu moment
poder
fer arribar a Espanya, que aquí a vegades els Pirineus són molt alts,
sí.
Doncs la Margarita Rivière és qui va creure en mi en aquell moment. I doncs aquesta de la François Gigou és
gràcies o d'alguna manera
a que
la Margarit,
sí, és una de les seves autores,
i va creure.
I em sembla que en aquell moment era l'única persona que havia escrit un article, que l'havia esmentat a un dominical del País o no sé. N'hi ha d'altres que et truquen perquè ja has traduït una cosa d'aquest autor, per tant, que això m'agrada, perquè clar, quan tradueixes un autor ja el coneixes, fins i tot si saps vull dir, bueno, ja el coneixes, per tant, et consideres gairebé més, que pots respectar més que diu, o ser més fidel al
que diu.
També si l'autor és viu, no, quan tradueixes autors vius, hi ha aquesta sort de poder contactar amb ells, perquè si hi ha alguna cosa que grinyola, doncs et puguin dir...
Sempre són amables els autors vius a qui contactes?
Quan
hi contactes, en general sí, eh? Són agraïts amb els traductors si posen en contacte i hi parlen i...
A mi sí, és que només em trobo bona gent pel camí, no sé...
I què en penses de que moltes editorials, encara avui, després de molta batalla per part del cos de traductors i traductores, perquè això és una batalla que ve de lluny, segueixin, jo em trobo que fent recomanacions aquí al programa d'alguns llibres, no hi trobo els traductors en el llibre. I dius, això no era originàriament en català o en castellà. On és qui ho ha traduït? I no hi ha manera. Encara no els hi posen. Tu què en penses d'això? Els traductors hem de constar en el llibre com a tals. Parlo de llibres, eh?
M'agrada que esmentis aquest hem de... Jo crec que no hem de deixar de reclamar-ho. Bueno, tot que és una feina així de darrere, de servitud... De... Però sí que estaria bé per reconèixer la feina d'aquest, perquè també és una autoria la traducció. Si no, les traduccions no caducarien ni...
Clar, és una autoria en si mateix. No és el mateix una traducció feta a primers de segle passat que una traducció que hagis de fer avui del mateix text perquè l'has d'adaptar al llenguatge d'avui, per tant, no?
Exacte. I això, ahir mirant coses per internet que jo havia fet perquè tinc una miqueta de caos... Jo també vaig trobar aquest llibre, Una pàtria prestada, lectures de fragilitat en la literatura catalana, i estava citat, no sé quin llibre citava, em sembla que era el de Foucault, i esmentava, doncs, en la bibliografia, el traductor, la traductora en aquest cas jo, i vaig dir, uala, que no sabia ni que existís.
Home, diguem-ho en veu alta, aquest llibre és Una pàtria prestada, lectures de fragilitat en la literatura catalana. Recordeu aquest llibre. És un dels que cita a la gent que té aquesta segona autoria, que són els traductors i traductores. Ja anem acabant. Has vist que ha passat de pressa, això?
Sí.
Sí?
Em fa pànic, així, parlar en veu alta.
Jo sempre acabo aquesta mena de diàleg, entrevista, preguntant-vos, si en teniu ganes, que em digueu quins són els vostres llibres, els que us han ensenyat a llegir, els que us han enganxat a la lectura, o a la millor que t'ha agradat més de traduir, en el teu cas, quins són els teus llibres de vida, allò, els que diries, ostres, aquest me l'enduria, si hagués de fer una maleta amb poques coses, aquest seria un dels que vindria amb mi, o no n'hi ha cap. Que això també pot ser. Tens algun llibre d'aquests que diguis?
No sé, n'hi ha molts.
Quan era petita el llegia, o vaig començar, me'n recordo que vaig començar amb aquells contes.
No puc dir que a casa hi haguessin gaires llibres. No sé, autors així és... Henry Miller té un llibre que tothom hauria de llegir una, abans de ser més gran, diguem, que em sembla que són els llibres de la meva vida. I el que allà et ve a dir quina tria fa ell, ja, això que ja, era, ja rondava els 70 anys, com què val, què cal, què no cal llegir i què cal llegir. És
per tant, com aquest seria llista un, seva. Un dels llibres...
Ara no el tinc gaire present, però estaria bé...
Amb el temps present, perquè...
Sí, sí, perquè no? L'he esmentat.
Doncs aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta pinzellada sobre la traducció i els traductors. Gràcies, Pilar.
De res, a tu, per convidar-me.
Bon dia.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Per avui, allò, les novetats i coses que trobareu en els taulells primers de les llibreries i també segurament en les biblioteques del país. Recomanacions per avui. Una d'història. Història Mundial de Catalunya. Un llibre d'aquells gruixuts per tenir al damunt de la taula i anar revisant, No és per llegir-lo d'una tirada. El director d'aquesta obra ha estat en Borja de Riquer i els autors, entre d'altres, perquè n'hi ha 98 d'autors, però us en cito alguns. Borja de Riquer, Juan Vicente, Joan Beculla, Josep Castell, Josep Fontana, Sergi Pàmies, Eva Serra, Agustí Alcoverro, així fins a 98, és a dir... És un bon llibre, amb uns flaixos que han marcat la història del nostre país molt ben explicats. Està escrit pensant en el gran públic, però amb rigor històric i un llenguatge culte que arriba a tothom. En Borja de Riquer, ja sabeu, és professor emèrit de la Universitat Autònoma i ha assumit la direcció d'aquesta obra, com en el seu moment va fer el francès medievalista Patrick Boucheron. En el llibre hi trobem episodis que no acostumen a aparèixer en els llibres d'història, com ara el 05, amb què el Barça de Johan Cruyff va ensorrar una tarda al Bernabéu. Està ordenat cronològicament, tot i que el podem llegir desordenadament, i trobarem un dels darrers textos de Josep Fontana i també de l'Eva Serra. El del Josep Fontana, per exemple, és Antoni de Campmany, la il·lustració segrestada. És un llibre per tenir a la lleixa de la biblioteca de casa i a mà de tothom, de petits i grans. Història Mundial de Catalunya, director Borja de Riquer, edicions 62. I anem per un segon. Ara allò, deixem la història i ens passem a l'altra banda, a l'altra riba. En l'àmbit de la poesia. Us en porto dos de poemaris avui. No seràs un estrany, escrit per Marcel Riera, editat per la Breu Edicions a la col·lecció A la Batre, aquest 2018. És l'última obra d'en Marcel Riera, que és un poeta badaloní reconegut, molt premiat, Premi Vidal, la de Martorell 2008, el Premi Carles Riba el 2012, el Premi Ciutat de Palma i Joan Alcover 2016 i molts que me'n deixo. A més, en Marcel és un traductor brillant, sobretot de poesia moderna britànica i nord-americana. Els nord-americans i britànics poetes ens són propers gràcies moltes vegades a traduccions fetes per en Marcel. En aquest darrer poemari hi sentim la maduresa, la pulsió i la voluntat de preservar de l'oblit un món que ell coneix i estima. És un poemari deliciós i profund per viatjar amb les paraules a llocs imaginaris d'altres escriptors. En aquest, Marcel Riera ret una mena d'homenatge a Joseph Brodsky com a poeta i traductor, i a Venècia, on el poeta rus exiliat va voler que descansessin les seves cendres, la ciutat que no acaba d'enfonsar-se. I només un vers. Només els immortals, vaig dir, fan olor d'algues. D'un poeta de per aquí al nord a una poeta d'allà al sud, la Mari Carme Arnau i Horts, recent Premi Òmnium Vallès de Poesia. El 2017 va editar a través de Cossetània un poemari que era el 40è Premi Maria Manent de Poesia de l'any 2016. Es diu En el decréixer de la pluja. La seva autora, Maria Carme Arnau i Horts, és filla d'Alfara del Patriarca, a València, és doctora en Psicologia i Filosofia i Ciències de l'Educació i treballa d'orientadora en un institut públic de secundària. Això de la poesia dona pel que dona. Però publica regularment d'ençà de l'any 96. En aquest poemari, en el de Créixer de la pluja, Arnau fendeix sobre la condició humana i com darrere cap d'entrebanc hi ha la pulsió de tirar endavant. Són versos sensuals, a vegades lírics, amb reflexions per ajudar a pensar com podríem transformar un món alternatiu. No se sap si millor, però obert al desig i a l'anhel d'aconseguir-ho. I un vers d'aquest poemari, perquè en tingueu ganes d'anar-lo a buscar i demanar. Lentament mastegues la nit amb temor d'enverinar-te.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
I ara allò de les lectures triades, al fons de biblioteca, de la pròpia o de la del poble o de la de la ciutat. Aneu a cercar-les, us ho passareu bé. La primera que us porto per avui és un clàssic, un dels llibres imprescindibles per llegir-los en diferents moments de cada vida. No és el mateix llegir-lo als 20 que als 30 o als 50. Sempre hi trobes nous matisos. El llibre del que us parlo és Anna Karènina, de Lev Tolstoi. Jo us llegiré un trosset del llibre editat a l'any 85 per Editorial Proa, a la col·lecció A tot vent. Per què aquest i no un altre? Doncs perquè aquesta és la traducció directa del rus que va fer l'Andreu Nin, i és una excel·lent traducció, amb molts matisos i molt ben acolorida. La primera edició que es va fer, evidentment, en rus i a Rússia, va ser l'any 1877. Tolstoi ens porta en aquells anys convulsos d'aquella Rússia, a la que ell va saber descriure molt i molt bé. Anna Karènina va ser escrita després de Guerra i Pau i exalta de manera optimista la fermesa moral. El pessimisme d'Anna Karènina reflecteix la crisi espiritual de Tolstoi i enceta també la reflexió que cristal·litzarà en allò que es va anomenar el cristiano-anarquisme. Alguns potser els hi sonarà estrany o molt llunyà, però això torna. O sigui que també és un bon moment històric com per rellegir novel·lots, novel·les aquelles gruixudes, importants com Anna Karènina. I per fer-ne un tastet i que us vinguin ganes d'entrar-hi, comença així Anna Karènina. Totes les famílies felices s'assemblen. Cada família dissortada ho és a la seva manera. A la casa dels Oblonsky tot anava de capgirell. La muller, assabentada que el marit estava en relacions amb la institutriu francesa que havia tingut, li havia declarat que no podia viure amb ell sota un mateix sostre. Aquesta situació, que ja feia 3 dies que durava, esdevenia dolorosament feixuga no solament a marit i muller, sinó a tots els membres de la família i a la gent de la casa. Tots ells experimentaven la sensació de llur vida comuna no tenia cap sentit i que estaven menys lligats entre ells que les persones que es troben accidentalment en un hostal qualsevol. La muller no sortia dels seus apartaments. El marit ja feia 3 dies que no el veien. Els nens corrien per tota la casa com si s'haguessin perdut. L'anglesa s'havia barallat amb la majordoma i havia escrit una carta a una amiga demanant-li que li cerqués un altre lloc. El cuiner ja era fora des del dia abans de l'hora de dinar. La cuinera negra i el cotxer havien demanat el compte. 2 dies després de la baralla, el príncep Stepan Arkadievich Oblonsky, Stiva, com l'anomenaven en la bona societat, a l'hora habitual, és a dir, a les 8 del matí, es despertà no al dormitori de la muller, sinó al seu gabinet, al sofà de tafilet, girar el seu cos ple de carns i ben apeixat, damunt les molles del sofà, com si es volgués tornar a dormir per una llarga estona. Abraçar fortament el coixí de l'altra banda i enfonsar la galta. Però tot d'una, fer un bot, s'assegué al sofà i obrir els ulls. «Sí, sí, Com ha anat la cosa? Pensava recordant el somni. Sí, com ha anat? A l'Avin donava un dinar a Darmstadt. No, no a Darmstadt, sinó en un indret americà. Sí, però allí a Darmstadt era Amèrica. A l'Avin donava un dinar damunt unes taules de vidre. Sí, i les taules cantaven. Il mio tesoro, però no, no era il mio tesoro, sinó alguna cosa millor. Hi havia també unes dones en forma de garrafetes, recordar. I així segueix. És a dir, és l'entrada d'un colabrot, sembla, molt gran. De fet, estava escrit així, eh? Anava per capítols amb un diari. I després va ser un llibre. I és un llibre a tenir a la capçalera, d'aquells de revisar. Aneu a buscar Anna Karènina a la biblioteca que tinguem més a prop.